La colonització americana és un procés en què diversos països europeus van ocupar les terres del continent americà, en van espoliar les riqueses i van explotar la població autòctona per treure'n beneficis econòmics. Durant 400 anys, els imperis espanyol i portuguès primer i el Regne Unit, França, Països Baixos i Rússia després van participar d'una pràctica que comportarà l'empobriment de la població local, el desarrelament de comunitats indígenes o fins i tot el genocidi de grups ètnics. Però també és el procés que internacionalitza l'esclavitud com a mètode d'enriquiment. Es calcula que prop de 12 milions de persones van ser esclavitzades a l'Àfrica per després ser venudes a grans terratinents europeus a les Amèriques, on treballarien en condicions deplorables i sovint fins a la mort. Catalunya participarà de l'esclavitud i del tràfic il·legal d'esclaus. Hi haurà catalans que s'enriquiran amb aquesta pràctica i d'altres que construiran el seu llegat sobre l'esclavitud i que els permetrà formar part de l'elit social, política i econòmica del país. Algunes d'aquestes fortunes encara avui perduren. Avui parlem de l'esclavitud i de com l'afany de riqueses d'alguns pot passar per sobre de la vida d'uns altres. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria. Capítol 10. Traficar amb la vida. Els negrers catalans.
Som a l'any 1820. La corona espanyola acaba de prohibir el tràfic d'esclaus, però això no ha impedit que una embarcació catalana s'aturi a la costa de Ghana per carregar mercaderies. Però no són caixes o bidons el que carreguen, són persones. Desenes d'esclaus negres són empesos dins de la bodega entre cridòria i alguna fuetada. El temps és or. Quan tots són a dins, el vaixell desplega veles i salpa direcció a Cuba. Durant dies, el vaixell navegarà sotmès a la mar i les inclemències del temps, però també mirant d'esquivar les patrulles navals que persegueixen el tràfic d'esclaus. Quan arribin al port de destí, descarregaran els esclaus a la plantació, on seran explotats la resta de la seva vida. Però com s'ha arribat a aquesta situació? En quin moment traficar amb persones va ser una opció vàlida per guanyar diners? Malauradament, l'esclavitud és tan antiga com la humanitat, però en el cas americà hem de remuntar-nos molts anys abans d'aquest vaixell negrer. Hem d'anar fins als inicis de la colonització americana.
Colonització no és res més que la imposició d'una societat sobre l'altra. És el fet de que una societat domini l'altra. En realitat tenim dos termes que són bastant similars, un és imperialisme i l'altre és colonialisme. La diferència és que perquè puguem parlar de colonialisme hi ha d'haver-hi població de la població colonitzadora que sigui la que domini la població colonitzada. Per l'imperialisme no cal això, tu fer imperialisme amb una empresa, perquè és colonialisme tens que tenir el desplaçament de gent colonitzadora i la peculiaritat que té això és un grup de gent d'un territori que va dominar-ne un altre.
Acabem d'escoltar Gustau Nerín i Abad, antropòleg i historiador especialitzat en l'estudi del colonialisme espanyol a l'Àfrica. L'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica serà l'inici d'un període llarg de temps en què les principals potències europees aniran conquerint i explotant les terres del continent americà. Durant aquest temps, moltes persones viatjaran a les terres conquerides per fer-hi negoci. Alguns es convertiran en amos de plantacions de canya de sucre, cafè o tabac, entre d'altres, uns productes que llavors eren molt preuats a la societat europea. Però mantenir les plantacions requeria molta mà d'obra. Aquí es farà servir un sistema que durarà segles, l'esclavitud. Escoltem Martín Rodrigo Alarilla, professor d'Història Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra.
Amèrica i en terres colonitzades per poders europeus, però es necessita que hi hagi mà d'obra que les treballi. I una de les fonts per trobar aquesta mà d'obra és a Àfrica i finalment serà la que s'imposarà en moltes societats. Llavors, què és el tràfic d'esclaus? És un tipus molt peculiar de comerç, on els europeus van a comprar captius africans a Àfrica i els esclavitzen a Amèrica a treballar en diferents qüestions i, sobretot, a la terra.
A banda de negres vinguts de l'Àfrica, l'esclavitud americana també es va nodrir de comunitats indígenes, però els amos de les plantacions acabaran optant per esclaus africans perquè els sortiran més barats.
També hi han indígenes que són esclavitzats. I això passa en l'imperi portuguès i en l'imperi espanyol també. El que passa és que no ha estat tan estudiat. En principi, en el cas de Castella, des de la primera meitat del segle XVI, sobre Isabel de Castella i després el seu net Carles I, van dir que era il·legal esclavitzar la població aborigen. I per això, com que sí que era legal esclavitzar africans, es van portar africans.
Es va explotar molt les poblacions indígenes. Les poblacions indígenes, a més, van tenir una mortalitat elevadíssima, i els europeus trobaran que el mitjà més econòmic que tenen per trobar mà d'obra, amb una mà d'obra que els arribava més barata, és justament comprar mà d'obra a la costa africana. És cert que en algun moment hi haurà altres estratègies, es portaran famílies europees amb el fons per obtenir els màxims beneficis pels empresaris. El que surt més a compte és tenir mà d'obra que ve esclavitzada, que treballarà de forma compulsiva durant un període de temps molt curt. La gran majoria d'ells moriran a les plantacions sense haver deixat descendència, per això el tràfic d'esclaus continua.
En general, els esclaus africans no havien estat capturats pels europeus. De fet, l'Àfrica no està colonitzada per les potències europees fins pràcticament les acaballes del segle XIX. Però llavors, a qui compraven els esclaus els amos de les plantacions?
Moltes societats africanes, no totes, però moltes, tenien esclaus domèstics. És a dir, la gent podia ser esclavitzada per diferents motius. Podia ser esclavitzada per deutes, podia ser esclavitzada perquè havies comès algun delicte, podia ser esclavitzada per tenir comportaments incorrectes, podia ser esclau perquè eres fill d'un esclau, però la veritat és que aquests esclaus eren un número prou limitat. Al final van sortir més de 12 milions d'esclaus del continent africà. Amb aquests esclaus per delictes, per deutes, bé, sigut molt difícil cobrir tota la demanda que hi havia a Amèrica. Bona part dels esclaus que arriben a Amèrica són en realitat esclaus de guerra. A la llarga, com que hi ha una demanda molt gran i el preu de l'esclau és molt alt, el que fan és que s'organitzen guerres per capturar esclaus. En certa mesura, hi ha estats a la costa africana, com l'estat de Dahomey, com l'estat del Congo, que es converteixen en estats predadors, estats especialistes en tenir grans exèrcits que organitzen cada any, cada 6 mesos, una expedició cap a l'interior, destrueixen els pobles del voltant, capturen la gent i la porten cap a la costa.
Els europeus compraran esclaus a l'Àfrica i els revendran a les colònies americanes als amos de les plantacions. En aquests indrets hi haurà veritables mercats d'esclaus on la mercaderia en venda eren éssers humans, homes, dones i criatures.
Durant el període de tràfic d'esclaus legals, efectivament, hi havia mercats. A més, pensem que els esclaus arribaven molt debilitats, el que feien normalment quan arribaven a Amèrica, els deixaven 15 dies per reposar-se, els hi donaven molt aliment per guanyar pes i els rentaven, els intentaven que tinguessin millor imatge perquè arribaven al sotem fatal i aleshores realment feien una venda pública.
L'esclavisme en propietat era una relació de servitud específica on l'esclau era tractat com a propietat per l'amo. És per això que el propi amo era lliure de vendre, comerciar i tractar l'esclau com a una propietat més. Acabar esclavitzat volia dir deixar de ser persona i esdevenir un objecte amb el que es podia fer el que es volgués.
Va! Avanceu més de pressa, que fem tard!
Bona nit, senyor.
Bona nit.
Quants són?
6, tal com vam parlar. 4 homes i 2 dones. Tots acabats d'arribar de l'Àfrica i amb moltes ganes de treballar. Oi que sí? No us escolto!
Va, deixa que els hi faci una ullada. M'agrada comprovar el producte abans de fer el pagament.
Li asseguro que són de la millor qualitat. Compliran amb qualsevol de les feines que els encomani i sense donar problemes. Els he comprovat jo mateix. I li puc assegurar que tots aquests...
Un moment, aquesta dona està embarassada.
Com diu, senyor?
Que la negra aquesta està prenyada. No havíem quedat en això.
No, deu ser un error. No és possible. Deixi'm mirar.
Miri, ho comprovi vostè mateix.
Doncs és veritat. Com ho has fet, eh? Que em vols buscar problemes!
Bé, doncs, donades les circumstàncies, hauria de considerar vostè fer-me una rebaixa. No pretendrà que li compri una prenyada a preu normal.
No, senyor. Li faré la rebaixa pertinent i li prego que em disculpi per les molèsties que aquest infortuni li pugui ocasionar. Tot i això, mira aquest d'aquí. Està molt més fort de l'habitual. Durarà molt més que la resta i treballarà a un ritme molt més alt. Mira quina constitució. És ideal pels camps de sucre. Li venc a preu d'esclau normal, que així li compenso els danys causats. Li sembla bé?
Està bé. Tanquem això abans que ens vegi algú, va.
Per això no pateixi. Ningú li dirà res.
Tingui. Aquí està la quantitat que vam pactar.
A veure. Tot correcte. Doncs per la meva part ja estaria tot. Un plaer fer negocis amb vostè.
Fins la propera.
El 1807, Gran Bretanya prohibeix el tràfic d'esclaus i la corona espanyola farà el mateix poc més d'una dècada després. A partir d'aleshores, la venda d'esclaus com a mercaderia serà il·legal i es perseguirà aquesta pràctica, si bé hi haurà molta permissivitat.
Els acords internacionals entre Anglaterra i Espanya per reprimir el tràfic d'esclaus establien que, quan es capturava un vaixell negrer, el vaixell seria subhastat, hi hauria un judici al vaixell i que les actes d'aquest judici passarien al govern espanyol perquè el govern espanyol perseguís els traficants d'esclaus, tant els propietaris del vaixell com els mariners. Això no va succeir mai. És a dir, els mariners, els capitans, quedaven sempre impunes. Mai va haver-hi una investigació. Tothom sabia perfectament que certes persones a Cuba es dedicaven al tràfic d'esclaus.
Aquests acords internacionals només prohibien el tràfic d'esclaus, però en canvi no abolien l'esclavitud. Tenir esclaus era legal i, de fet, una pràctica molt comuna a llocs com el Brasil, Cuba o el sud dels Estats Units.
Catalunya té una doble relació amb l'esclavitud colonial i el tràfic d'esclaus. Per un cantó, hi vam participar directament amb vaixells que van sortir del port de Barcelona, però més important encara, hi van haver catalans que es van dedicar al tràfic d'esclaus, sobretot a Cuba. I després hi havia també propietaris d'esclaus. Molts d'aquests van tornar a Catalunya amb els diners que havien guanyat amb l'esclavitud, i després van invertir aquests diners a Catalunya. No podem saber quin volum va tenir aquest flux de capitals, però sí sabem que això va contribuir a la industrialització de Catalunya durant el segle XIX. Més en alguns sectors que en uns altres. Per exemple, l'Eixample de Barcelona es va construir en bona mesura amb capitals que venien d'aquesta economia esclavista.
Serà en aquest context d'il·legalitat del tràfic d'esclaus que els catalans començaran a participar-hi per fer fortuna.
En el moment que una partida d'esclaus entrava en una plantació de Cuba, es considerava que ja formaven part del dret de propietat del propietari i, per tant, allà mai les autoritats hi entraven. Només els capturaven en cas de que els pesquessin baixant del vaixell. Però un cop arribaven a una plantació ja es considerava que era propietat legítima i ja no s'hi entrava aquí a discutir.
Si bé l'auge del negoci negrer entre els catalans és durant el segle XIX, probablement només representaven al voltant d'un quart dels espanyols que s'hi dedicaven. I és que el negoci del tràfic d'esclaus no es feia amb mentalitat nacional, sinó amb l'únic objectiu de guanyar diners, i fins i tot les administracions hi participaven directament o indirectament.
El tràfic d'esclaus català bàsicament es produeix en període il·legal. Els catalans exporten molt més esclaus en període il·legal que en període legal. Però, evidentment, si això és possible, si és possible introduir 600.000 esclaus a Cuba de forma il·legal, és perquè hi ha una col·laboració a les autoritats. Les autoritats espanyoles tenen interès en que arribin esclaus perquè són imprescindibles per produir sucre i les autoritats col·laboren activament amb tot aquest procediment. I hi ha doncs, tota una xarxa d'esclavistes espanyols de diferents llocs que doncs, subministren esclaus a les plantacions cubanes amb la plena complicitat de les autoritats espanyoles que intentaran protegir-los sempre.
La Mirab, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre com es veia aquesta pràctica a Catalunya.
Què en pensava la gent corrent de l'esclavisme? Era una pràctica acceptada socialment?
No és cert que tothom veiés bé el tràfic d'esclaus. I van haver abolicionistes, i van haver antiesclavistes. El fet diferencial espanyol és que el pes dels sectors favorables a l'esclavitud va ser molt gran i es va allargar durant molts anys. Però, malgrat això, també hi havia catalans i espanyols abolicionistes que es van organitzar, que van publicar llibres, que van... Des de les Corts de Cadis ja es va debatre sobre si calia acabar amb el tràfic d'esclaus.
De fet, els esclavistes tampoc no és que es vantessin de traficar amb esclaus. Molts d'ells van amagar l'origen de les seves fortunes, tot i que en alguns casos els historiadors han detectat incongruències en els seus relats que han fet aflorar el seu passat negrer. Tornem ara al vaixell que al principi del programa vèiem salpar de la costa africana cap a Amèrica. Va carregat d'esclaus, potser centenars. Són d'orígens diferents, no parlen la mateixa llengua i no saben pas on els porten.
Els africans estaven convençuts que els blancs eren antropòfags, eren caníbals i tenien moltíssima por. De fet, en els vaixells d'esclaus coincidien persones de l'Àfrica, normalment de diferents orígens, de diferents llengües. Sovint es feien amics en el mar del viatge, però no sabien on els portaven. De fet, un mateix vaixell de vegades podia sortir amb interès d'anar cap al Brasil i al final es girava i anava cap a Cuba.
L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre això.
Com eren les condicions dels esclaus capturats?
Aquests esclaus arribaven moltes vegades debilitats perquè molts els havien capturat a quilòmetres, els havien traslladat, havien estat en barracots durant mesos, no tenien molta aigua, no tenien molts aliments, perquè portar aigua i aliments per tots els esclaus era molt de pes pels vaixells, i per tant la mortalitat era molt alta. A més, estaven tots apretats, estaven en unes condicions que pràcticament no podien bellugar-se, no podien ni aixecar-se. Aleshores, els vaixells, normalment la seva gran preocupació era intentar garantir la màxima supervivència d'aquests esclaus. De fet, portaven sempre algun cirurgià i portaven mariners experts en tràfic d'esclaus perquè intentessin tractar els esclaus de forma especial. Pensem que per allà hi havia esclaus que es deprimien i el que feien era deixar de menjar. Hi havia una malaltia als esclaus, que el que es deia el banzo, que era gent que es deixava morir sense menjar. Aleshores, els vaixells negres tenien fins i tot una mena d'embuts que obligaven a la gent a menjar, a engolir un puré perquè no es morissin de gana. Però de la mateixa forma, per exemple, portaven instruments musicals, obligant els esclaus a sortir alguns dies i ballar, o, per exemple, doncs, els obligaven de tant en tant, traien aigua del mar i els obligaven a banyar-se per una forma de conservar mínimament la higiene. Diuen que els vaixells negres els reconeixien a molta distància per la pudor que feien, de l'acumulació de gent que tenia durant moltes setmanes sense rentar-se, apretats i amb unes condicions d'higiene deplorables.
El tràfic d'esclaus africans va ser un sistema brutal que va durar segles. Durant aquest període, els africans van ser capturats per traficants d'esclaus i portats per la força a Amèrica, Europa i altres parts del món.
El que xiula.
Jo?
Sí, tu. Que xiules.
És una cançó que em va ensenyar la meva mare. Me la cantava abans d'anar a dormir quan era petit. La coneixes?
No. La trobes a faltar?
Aquí. A la meva mare? Sí. A la meva mare. El meu pare. La meva germana. La meva terra. Pensar que no els tornaré a veure.
Ja. Aquí estem tots igual. Trobem a faltar la nostra casa
I el pitjor és que no sabem on ens porten.
On creus que anem?
No ho sé. La gent diu moltes coses. Alguns diuen que ens porten a treballar. Altres diuen que a la que baixem del vaixell ens mataran. I els més optimistes diuen que després d'això tindrem una vida millor. És difícil saber qui diu la veritat.
Suposo que pitjor del que estem aquí no serà. Passem fred, gana i son. Som 20 persones tancades en un espai on no hi caem de peu. Gairebé muntagats una sobre dels altres.
Sí, les condicions són terribles. No sé si podrem aguantar gaire més així. A més d'un ja li comencen a fallar les forces.
No deu quedar massa temps per arribar allà on ens porten. O almenys això espero. Fa tant de temps que estem aquí tancats que ja he perdut el compte dels dies.
Esperem que sí. Escolta, per què no m'ensenyes la cançó que cantaves? Així la podem cantar els dos.
Està bé.
Voleu callar d'una maleïda vegada? Com torneu a cantar us tallaré la llengua, negres.
L'arribada d'esclaus africans a Cuba i altres colònies americanes no s'aturarà amb la prohibició del tràfic d'esclaus. Tot i que Gran Bretanya sí que perseguirà els vaixells negrers, Espanya no ho farà o serà menys estricta amb la prohibició del tràfic d'esclaus.
Se sap que el nombre de vaixells capturats va ser molt baix, mai va arribar al 10%, és a dir, en relació amb els que circulaven eren molt pocs. En realitat, el més fàcil hauria sigut detectar els esclaus a Cuba, és a dir, en teoria els tractats internacionals establien que els esclaus entrats a Cuba en posterioritat a 1820 haurien d'haver set alliberats. Hauria sigut tan fàcil com fer un cens d'esclaus, a partir del qual qualsevol esclau que hagués arribat posteriorment al 1820 a l'illa hauria de ser alliberat. Aquest cens no es va fer mai perquè els propietaris d'esclaus i el govern espanyol es van encarregar sempre de negar-se.
Però el negoci del tràfic d'esclaus acabarà anant a la baixa a les colònies americanes, però no l'esclavitud en si mateixa.
L'any 1866 és l'últim vaixell que tenim documentat que carrega esclaus a l'Àfrica per anar cap a Amèrica i que és capturat. És l'última constància, potser en va sortir algun més, però pràcticament podem considerar que el 1866 s'acaba el tràfic d'esclaus a l'Atlàntic. Però això no vol dir que s'acabi l'esclavatge. Què fan la societat, algunes de les societats africanes que es dedicaven al tràfic d'esclaus? Decidiran que el millor que poden fer és quedar-se els esclaus al seu territori i dedicar-se a produir productes d'exportació al propi territori. Bona part del gran negoci de l'Àfrica de la segona meitat del segle XIX, que serà l'oli de palma, serà produït en plantacions d'esclaus.
Aquest procés anirà acompanyat d'una descolonització a Amèrica en què les grans potències europees deixaran de tenir el control sobre els territoris d'ultramar.
No ha acabat, hi ha mecanismes d'ordre neocolonial, però després també hi ha el colonialisme, és una cosa que tenim tots d'una o d'una altra manera dintre dels nostres caps. Hi ha tot un llegat que ve vinculat al colonialisme en general i a l'esclavisme en particular, que implica les nostres ments. Per això també hem de descolonitzar els nostres pensaments. Ho dic només a tall d'exemple, però una de les fonts del racisme contemporani actual té a veure amb l'esclavitud de la població negra africana. Amb la qual cosa, un dels pitjors llegats d'aquest esclavisme colonial és el racisme actual.
La Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
La societat catalana actual accepta el seu passat esclavista?
Aquí hem tingut un doble problema, és a dir, tenim un doble problema vinculat a diferents ideologies. Per una banda, el nacionalisme espanyol sempre ha partit d'una banda d'un pensament supremacista de pensar que els espanyols s'han comportat millor a les colònies que el resta de països. Hi ha gent fins i tot que avui en dia nega una evidència que Espanya tingués colònies i per tant fins i tot hi ha uns missatges per banda de sectors d'ultradreta dient que no, que els espanyols no havien colonitzat o que l'esclavatge era cosa dels anglesos. Bueno, a mi em sembla evidentment que és enfrontar-se amb una evidència que no té cap sentit. Per altra banda, des del nacionalisme català hi havia hagut moltes vegades la idea de que el colonialisme d'Amèrica era una cosa que havien fet els espanyols, que els catalans no havíem tingut participació, que havíem estat marginats, lo qual és absolutament fals, sobretot si treballem sobre el segle XIX, en què la participació catalana és important.
Amb la fi de la colonització americana i l'abolició de l'esclavitud al continent americà, la majoria de les persones que hi van ser dutes a la força formaran comunitats que lluitaran per obtenir drets socials i polítics. Però fins i tot després d'anys de reivindicacions, les desigualtats entre descendents d'africans i d'europeus encara són molt visibles a països com Estats Units. Però el cas americà no serà l'últim exemple de colonialisme. Aquesta pràctica s'estendrà també a l'Àfrica i a l'Àsia, on els països occidentals ocuparan i explotaran territoris amb conseqüències terribles per l'economia i les societats autòctones. L'esclavitud també existirà i encara existeix en formes molt diverses, tot i estar prohibida per la Declaració dels Drets Humans. Al capítol d'avui hem parlat amb Gustau Nerín i Abad, doctor en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona i expert en colonialisme espanyol a l'Àfrica, així com amb Martín Rodrigo y Alarilla, doctor en Economia i professor titular d'Història Contemporània del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Al pròxim capítol de Miralls de Memòria parlarem de les lluites del col·lectiu LGBTI per acabar amb la persecució i discriminació que pateixen. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.